Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem Poc Cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena, d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan rumiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem.
Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil.
A vegades, ensopegar amb una pedra potser ens pot salvar la vida. Diuen que les pedres hi eren abans que nosaltres i que quan no hi siguem, elles encara hi seran. Les pedres de vegades són entrebancs, com ara quan se'ns fica una petita pedra dins de la sabata, i altres vegades són un tresor, i llavors les guardem, les pintem, les col·leccionem. Les pedres tenen història i també memòria. Però i els contes, què fan les pedres? Vam gratar una mica i ens van sortir una pila de llibres, tants que, com sempre, les nostres sàvies del Poc Cas feina han tingut a triar i destriar. I abans de continuar, deixeu-me que us saludi. Hola, què tal? Ben retrobades, Paula i Tina.
Com estem?
Bon dia.
Estem bé, no? Estem
sí, contentes de fer tercera temporada. Quan... Tercera temporada, què serien? No saps de què? De merenga?
De paper?
De paper.
El segon any.
Ah!
Ah, i el tercer, doncs?
O el número 10.
Bueno,
de pedra? Diem que és de pedra?
De pedres. De pedres. Doncs mira, de pedra. Estaria molt bé.
Doncs de pedra, som-hi.
Molt bé, les noces de pedra.
Sí.
Home, està bé, tercera temporada.
Està molt bé.
Parlant
estem molt
llibres,
contentes.
Parlant de llibres.
Parlant de literatura infantil i juvenil.
I amb un premi.
I amb un premi, és veritat.
Volem agrair a les companyes bibliotecàries del BitBotó que ens van otorgar el Premi Carme Romaní, que vam rebre la Setmana del Llibre en Català, i que està molt ben exposat a la llibreria.
Ah, sí? Ho hem penjat a la llibreria.
El tenim penjadet a la llibreria.
Em sembla meravellós.
A la llibreria, a l'Ots.
Sí, no, a la Casa del Libro no.
No.
Fem no, una mica de publicitat.
Clar, una mica.
No sabeu on anar a buscar el llibre infantil i juvenil, que n'hi ha moltes a Barcelona.
Moltes i molt bones.
A Barcelona també, però aquesta és una. Comencem, no? Perquè encara si ens hi estem gaire més d'estona potser ens petrificarem nosaltres.
O avui petrificarem portem... els escoltadors.
També. Avui portem llibres de Flamboyant, de Blacky Books, del Limonero, Joventut, Calandraca, i des de 7 fins a 16 anys, i tots van de pedres. Un altre dia us explicaré el joc de les pedretes, que segur que no el sabeu. Som-hi?
Som-hi.
I obre temporada.
Obro temporada i començo i vinc amb un llibre que ens porta a l'origen de les pedres. Que, si us l'ensenyo, em direu, però Tina, aquest llibre va sobre el mar, no?
Sí.
Eh que sí?
Sí, podem dir el títol?
Sí, digues.
Que sàpiga. Un milió d'ostres dalt de la muntanya. No, això no pot ser. Les ostres són al mar i la muntanya a la muntanya.
Val, doncs l'Àlex Nogués, que és l'autor del llibre...
És aquí la meva...
Molt bé. Gràcies.
Aprovació científica.
Ja puc eliminar tot mitja pàgina que ja me l'has fet a tu. No, l'Àlex Nogués, que ja el tenim, ja estem acostumats als seus llibres de no ficció, on ens fa fixar-nos en el nostre voltant i mirar-ho tot amb una mirada científica, doncs aquí ens explica que hi ha muntanyes fetes d'ostres que van, bueno, que es van fossilitzar i van acabar creant muntanyes. És a dir, que és un llibre una mica que és com una petita introducció a la geologia, que jo m'imagino aquests nens ressavis de petits que de cop i volta es tornen especialistes en un tema superconcret, doncs els que els hi tira el tema de la pedra, amb un llibre així doncs vibraran moltíssim, perquè realment entre les explicacions de l'Àlex Nogués i les il·lustracions de la Miren Assiain Lora, doncs la veritat és que fa venir ganes de sortir a mirar pedres, a pujar a muntanyes i mirar totes les pedres. I realment, si t'atures i vas a poc, jo ho he fet amb alguns amics, acabes trobant fòssils realment, però és qüestió de tenir paciència i remenar molta pedra. I aquest llibre doncs, ens empeny una mica això, l'origen de les pedres, de les roques que conformen les muntanyes, que resulta que són ostres. El llibre el va publicar Flamboyant el 2019, la traducció és de l'Anna Llisterri i I rei, això ja ens empenya a ser bons observadors. Descobrirem què són els fòssils, els estrats, els temps geològics. I tot a partir de la troballa d'unes ostres de fa 85 milions d'anys dalt d'una muntanya. L'Àlex Nogués diu que als 12 anys jugava en un pedregà amb els seus germans i cosins i va topar amb una pedra en forma d'escopinya. I uns anys després es va fer geòleg. Jo crec que aquest llibre serà una mica com aquesta conquilla fossilitzada que va trobar l'Àlex per alguns lectors i lectores.
És inevitable, ja sé que això ara no t'ho esperes, però és inevitable que si veus aquest llibre i en parles tu, que no pensem en el teu.
Sí, sí, sí.
El llibre, no? La primera ostra.
Tenen una estètica i una tria de colors semblant, però el meu sí que va del mar, aquest, no? Aquest se'n va a la muntanya.
El teu sí que va.
I allà no hi surten pedres.
És veritat.
Seria un altre tema.
I va d'una ostra molt, molt tiu, i va d'una sola ostra, potser, no? I aquí tenim un milió.
Exacte.
Molt bé, doncs tenim les ostres convertides en pedra, i ara tenim una pedra màgica.
Jo tinc una pedra màgica.
Les pedres sempre són màgiques. Us en recordeu d'aquelles quan eren petites que feien fogueig, les blanques? No.
No, jo cada vegada, mira, que parles, penso, a qui jugaves tu quan eres petita?
Pues a les pedres blanques de fogueig, que feien clic i feien foc, i bueno, era emocionant.
Un dia ens hauràs d'explicar. Ens hauràs d'explicar la teva infantesa un dia, perquè no l'entenem, eh?
Ens has de fer una demostració pràctica.
Va, bé.
Vinga, jo vinc i m'agrada molt començar aquesta temporada amb William Steig. D'ell ja vam parlar, vam recomanar Shrek, i ara venim a recomanar-vos, jo crec que un dels personatges més bonics i entranyables que un cop conegueu, no podreu oblidar mai, 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 però mai dels mais. I a més, aquesta edició que acaba d'arribar a les llibreries... Tiro una mica enrere. Era l'any 2019 quan Blacky Books recupera William Steig en un format més petit. I ara, mida petita butxaca, però tapes dures, meravellós. I ara el tenim en mida 23 centímetres per 27, o sigui, format gran àlbum, però manté la acurada i boníssima traducció de la Isabel Ubiols i podem gaudir de l'Steig, però a lo gran. Fetes totes aquestes presentacions, és que l'obres i veus aquí el nostre estimat Silvestre, que en Silvestre és un ruc. És un ruc que viu al carrer de l'Aglà, a Villa Cibada, en una caseta ben bufona i endreçada amb la seva mare i el seu pare. Ell és aficionat a col·leccionar pedres. No sé si en té de les blanquetes aquestes teves, però en té moltíssimes, de diferents mides i colors. Ara, ja us podeu imaginar que el nostre amic Silvestre, mentre va caminant, mira més al terra que al cel. Aviam quina pedra descobrirà. Tant és així que un dissabte plujós de vacances troba una pedra extraordinària, brillant, rodona, perfectament rodona i d'un roig ben encès. I encara no sabia el millor. Aquesta pedra brillant, rodona i vermella és capaç de materialitzar els seus desitjos. Us he dit, us acabo de dir que aquell dissabte era plujós, fins que Silvestre, tocant la pedra, i això és molt important, va dir, tant de bo parés de ploure. I així va ser. En Silvestre no s'ho creia. Tornant cap a casa, té una mica una desgràcia. A la cima del turó del Maduixot es troba un lleó. I ell encara té la pedreta a la mà.
Un lleó afamat.
Un lleó amb molta fam. Els lleons sempre tenen fam.
Sempre. I uns ullals
impressionants. I amb aquelles cares i esos pelos i tot. Clar, el nostre pobre Silvestre té la pedreta a la mà i està enmig d'un atac de pànic. Perquè, aviam, i ja sabem que pensar i decidir és ben complicat quan tu no estàs bé. I què se li acut pel seu cap pensar? Tant de bo fos una pedra. I plim, en Silvestre es converteix en una pedra.
Ah.
I a partir d'aquí és on tot es complica. Perquè, clar, ell necessita tocar la pedra perquè el seu desig es materialitzi. Imagineu-vos, la mare, el pare, desesperats, que on és el Silvestre, que no el trobem, que ha sortit al matí, el busquen per tot arreu, tot de gossos buscant-los. Mira, és que estan molt tristos, estan patint molt. La mare ja està tan trista, se l'han marcit les flors, l'amic no li surt, el pare, la Pipa la té allà fent fum i res més. Doncs fins aquí. Fins aquí us explico la història meravellosa del Silvestre. Ja us dic.
Mira la pedra aquí.
La pedra. És que, és clar, està convertit en pedra.
I la pedra, pedra petiteta està aquí al costat.
Està al costat.
Ja veurem què passa.
Ja veurem què passa. No us vull explicar més. Només us vull dir que llegiu en Silvestre, que llegiu als infants aquestes històries, que en aparença poden ser clàssiques o carrinclones, però que ens permeten anar molt més enllà. Ens permeten fer-nos preguntes com: creieu que la decisió d'en Silvestre va ser encertada? Tenia les condicions òptimes per prendre una bona decisió? Clar?
Carai!
Hem passat d'una cosa no, divertida...
Però podem anar molt més enllà i començar a fer aquestes lectures profundes i com l'esteix, i que per això és ideal, obre la porta a la pregunta filosòfica. A partir d'un ruc que col·lecciona pedres. Digueu-me si això no és ser un mestre de la literatura. Per favor, pobre Silvestre.
Un ruc que ens fa pensar.
Sí, i ens fa patir, perquè patim llegint Silvestre i la pedra màgica, eh?
Tot i així, clar, ara veig el dibuix amb la paulla del ruc. Acariciar la pedra també es necessita un esforç d'imaginació.
Molt, però tot és probable i tot és possible. Doncs deixeu-me dir, per últim, moltes gràcies al senyor Steig, perquè amb aquestes històries ens fan pensar, ens fan obrir converses literàries, ens fa animar a llegir en veu alta aquestes històries, i per suposat agrair la feina de Blacky Books de mantenir en el seu catàleg llibres tan fonamentals per la literatura infantil com aquests d'en William Steig.
Molt bé, doncs... Hola, Tina.
Hola, Carlota.
Hola, què tal?
Molt bé. Jo ara porto un àlbum que és el contrari del d'abans. És a dir, el d'abans era per gent que podia acabar sent geòloga o interessant-se per la geologia. Aquest és més aviat pels que la geologia ens la...
No ens diu res.
Però les pedres,
en general, sí.
Les pedres, tampoc. Sí, però des d'un punt de vista com menys científic, com si diguéssim. No? Sinó que això, que et quedes mirant una pedra i comences a tenir idees estranyes. Llavors, aquí, les pedres serien gairebé com éssers vius, segons com. Tenim l'escriptor Giuseppe Calicetti i la il·lustradora Noemí Bola, que és una clàssica del nostre programa, és una dona amb estat de gràcia, que tot el que il·lustra ella és meravellós. I ells dos han fet un àlbum que es diu Hola, Pedra. Per això la Carlota em deia... Feia la brometa.
Sí, la brometa. Has de pensar molt. La frase transicional.
No us dic res, però aguanteu el final d'aquesta tria, que tinc un tancament amb un acudit, bueno, que és meravellós.
Molt bé, molt bé. Fidelitzant l'oient, eh? Bé, doncs anem a Lola Pedra, publicat per Limonero el 2024. Jo crec que és el llibre més nou que us porto avui. I traduït per la Nadia Anglada. Llavors comença que diu: Hola, Pedra, una nena. La Pedra no respon i ella: per què no respons? I això, tenim una criatura que intenta parlar amb una pedra, però les pedres no parlen, no? Segur que no parlen?
No, jo diria que no.
Vale. Encara no me n'ha parlat cap.
Però estem dins el terreny de la literatura infantil i juvenil, per tant...
Jo crec que sí, que
parlen. Tot és possible. Aleshores, seguirem parlant amb la pedra, aquesta nena anirà insistint en aquesta pedra, i hi haurà un moment que diu: si truco a la teva porta, m'obriràs? Em deixaràs passar? I diu: no tinc porta, no es pot entrar dins meu. I a partir d'aquí, d'aquesta primera intervenció de la pedra, ja neix aquest diàleg, tot el llibre és un diàleg entre la nena i la pedra, en què comencem amb preguntes doncs més bàsiques o més superficials o com d'escalfament una mica, però acabem sent doncs bastant hilarants, moments més tendres i entranyables, moments molt reflexius. Tu deies allò de les preguntes filosòfiques del Silvestre, doncs aquí continuem cap allà. Diu: saps pensar, Pedra? I la Pedra li diu: sí. Diu: i on tens el cap? Diu: soc tot a cap. I així tota l'estona. O sigui que és un àlbum que jo recomano que s'ha de llegir a dues veus, un petit i un gran llegint-lo junts, i anar-se aturant i anar veient doncs aquest, bueno, anar gaudint d'aquest estat de gràcia en què estan tant Giuseppe Calicetti com Noemí Bola en aquest àlbum tan simpàtic que, a més, la Noemí Bol ha aconseguit una cosa bastant difícil d'aconseguir quan has de fer un àlbum sobre pedres, que és utilitzar tots els colors. Perquè, clar, en principi tots imaginem les pedres grises, marrons, i para de comptar, però ella, en canvi, té aquest món interior que treu colors de les pedres.
I atenció a la coberta, hi ha un personatge d'un llibre anterior de la Noemí Bola, del que vam parlar aquí, un cuc.
Un malaurat cuc.
Un malaurat cuc, busqueu-lo, perquè és interessant també aquestes referències que es fan a la seva pròpia feina.
Sí. Però té aquesta cosa així com una mica, amb perdó, però becatiana, de estar esperant Godot i que Godot no arriba, doncs aquí estem parlant amb una pedra, però no estem gaire lluny d'allà.
Em va fer gràcia perquè vaig sentir Calicetti parlar de com... De fet, ell és mestre, o era, no sé si ara s'hi dedica plenament a la il·lustració i a l'escriptura, però en tot cas és mestre de petits. I diu que quan devia tenir prop de 30 anys, la seva àvia li deixa en herència 300 euros. I amb aquells 300 euros es compra un paquet de llapisos i pinzells.
Ai.
I a partir d'aquí comença a pintar. Perquè ell també pinta i també, però fa més exposició per adults que per petits, per tant li agrada molt que
bonic.
Que suposo que la Noemí Bola li il·lustri els seus llibres, però ell fa exposicions per adults i necessita aquesta solitud per viure, per respirar, no? Diu a vegades que la gent m'atabala, necessito tancar-me. I això em va fer gràcia, els 300 euros a l'àvia, que penses que et deixarà l'àvia, no? Una fortuna, una casa. No, 300 eurets, però escolta...
Ben invertits.
Aquí va ser una... Devia pensar, què em faré?
Alguna cosa que tingui una mica de sentit, no?
Tampoc sé la història de l'àvia.
Ens ho estem inventant, no passa res.
Ens agrada tot.
Tot és ficció.
Sí.
Molt bé, i ara el meu favorit de la tria, que no és cap novetat. Som-hi.
Hem hagut d'arribar a la temporada 3.
Ara hauria de cantar, de veure'm tan bella en el mirall.
Ja ho fa.
Ja, ella s'ho fa tot.
Jo m'ho faig tot.
Què, vols fer-ho tu, aquest?
No, per favor.
Vinga,
perquè a més...
No, sí, gosa.
He de dir, estimats oients, que hi ha dos àlbums de Tintín a la taula, el de la Paula i el de la Carlota.
Jo em confesso Team Astèrix total. Si per alguna raó vaig estudiar la carrera d'Història, va ser gràcies a Astèrix.
I el Papagal.
Clar, és que una font per entendre la història és Astèrix. Però jo he arribat ara a Tintín, però el meu company és... Tim Tintín.
Tintinòleg.
És tintinòleg. I clar, si parlem de pedres, hem de parlar de joies. I si jo penso en una joia, penso en les joies de la Castafiore. Perdoneu que ho digui en castellà, però és que aquest còmic jo el tinc en castellà.
Jo porto la versió catalana, perquè així ho tinguem tot.
Així ho tenim tot, estan en totes dues llengües.
La realitat del país damunt la taula.
I és que aviam...
Però on comencem?
Jo crec que la Castafiore és el personatge que més m'agrada. És histriònica, és pesada, és inoportuna. Sempre està molestant el capità, que el deixa allà dels nervis. I no hi ha cosa que m'agradi més que el treguin de polleguera, aquest home que no l'aguanto. És una diva divina, està sempre ficant-se en embolics. Potser no és la millor cantant del món, però si ell apareix en escena, embolica que fa fort. En aquesta història, atenció, tot comença amb un esglaó que està mal posat, té com una part que està trencada i tothom va caient. I aquestes caigudes amb l'esglaó tenen a veure amb el robatori, amb la resolució del robatori i, a més, una arribada una mica abrupta de la Castafiore, que envia un telegrama. Arribo tal dia, però arribo un dia abans. Tenim ve la premsa del cor. S'inventen un prometatge que es casarà amb el capità, que sí que li ha donat un anell. I les joies es roben més d'una vegada. Apareixen i desapareixen. Fins que una és tipus Pere i el Llop i, de veritat, algú l'ha robat les joies a la Castafiore. I a partir d'aquí està tot posat. Per mi és un de les aventures de Tintín més divertides. Crec que ella és qui ocupa l'escena i fa ombra a tota la resta. I, no sé, és tot meravellós. I, a més, les joies de la Castafiore em porta a parlar... la traducció al català és de Joaquim Ventalló.
Yep.
Yep.
Tots drets.
Tots drets. I... Però, clar, la traducció al castellà és de la Conxita Cendrera.
Caram!
Clar.
Tots drets, també.
Tots drets, també, i totes les que ens dediquem a la literatura infantil, allà enviant-li un petó, allà on sigui que estigui gaudint al costat de l'Arxer i explicant-se batalletes. Perquè si algú li devem un catàleg d'inici de literatura infantil i que és qui fitxa les aventures de Tintín per l'editorial Joventut, és la Conxita Cendrera. I m'ha encantat descobrir que la traducció castellana era seva, i dius, o sigui, estava tan ficada en les seves històries que ella està allà traduint, i jo crec que, a més, molts de vosaltres, aquí a mi m'agafa una mica no tan establert, però si penseu en Tintín, penseu en Editorial Joventut, que acaba de fer 102 joves anys.
Molt bé.
Imagineu-vos. Doncs visca Tintín.
Sí, senyora.
Puc fer l'Astafiora.
Puc fer l'aportació tintinòloga.
Evidentment, evidentment.
Dale, dale.
Perquè si no rebento.
No rebentis. No volem que rebentis.
Perquè Hergé no li agradava l'òpera. I les tenia una tieta, a la qual ell havia d'anar-hi sovint a veure-la, que li agradava tocar el piano i cantar. I res no podia avorrir més. Diu, de fet, diu, ja més gran, diu, l'òpera em fa riure. Diu, no hi puc fer més. Es crea aquest personatge de la Castafiore, que en el fons se suposa que està inspirat en el personatge real de la Florence Foster Jenkins, que és aquesta nord-americana excèntrica que es va pensar que podia cantar, que té una vida tragicíssima. I amb la Margaret Dumont dels germans Marx.
Clar.
No ves que... una nit a l'òpera?
Sí, clar, res no podia sortir malament.
Llavors, el personatge, de fet, la Margaret Dumont s'assembla molt, o està bastant més caracteritzada, que el nostre rossinyol, que és la Castafiore. I l'àrea que canta, ric de veure'm tan bella en el mirall, és l'àrea de les joies de Gounod a l'òpera Faust. Que segurament ell l'havia d'haver sentit perquè la seva tieta devia cantar aquesta. I a més és divertit perquè sempre es mira al mirall i la senyora Castafiore té una autoestima molt elevada.
Això s'ho havia treballat molt bé, lo de l'autoestima.
Exacte. Però... I res, doncs era l'aportació tintinòloga que havia de portar, perquè si no m'esclatava a sobre.
Bueno, baixem de to ara. Bueno, no baixem, però vull dir que entrem en una altra dimensió, una mica.
Una dimensió, una altra edat, perquè fins ara estàvem, no?, a partir de 5, 7, 8, 9, però ara la cosa ara puja una miqueta.
Posem seriosos i pugem d'edat.
Però a la Tina ja li agrada fer aquestes coses.
Ja, clar, sí. O sigui, sí. Jo faig tu i jo fem castafiores.
Home, vinc de fer pedres i hola pedra i necessitava una mica de...
Una mica de canya.
Sí. No, home... la Conxa diu, em sento com una pedra amuntegada en una tartera. Suposo que ja sabeu de quin llibre parlo. Uh-huh. Parlo de la novel·la de Maria Barbal, Pedra de tartera, que la va publicar el 1984 i va ser el seu debut, i que forma part del cicle novel·lístic del Pallars amb Meli Metzines i Càmfora. És una lectura, en principi, per adults, però que realment consta que ha corregut bastant per instituts i que penso que ben acompanyada pot ser una bona lectura potser per batxillerat.
I aquí deixa'm ficar un altre matís.
Sí.
Els que vam estudiar català com a llengua que adquirim,
sí,
és un llibre molt agraït de llegir. Jo, a mi me'l va passar la meva
amiga
Raquel.
Però no és pas fàcil, eh?
No és pas fàcil, però un cop que ja tens... certa fluïdesa, sí, és d'aquelles lectures molt agraïdes també per descobrir altres accents,
sí,
que
sí,
conviuen en el territori de, no, dels països catalans.
I és un llibre que, tot i que és tan local, no, del Pallars i amb aquesta parla i reproduint aquesta realitat tan concreta d'un espai tan petit, s'ha traduït a una dotzena de llengües. I a Alemanya va ser un èxit de vendes, no? Que va vendre com 100.000 exemplars, em sembla, sí, que van dir, una bogeria.
A Alemanya tenim els dos grans èxits, Maria Barbal i Jaume Cabré. Són els dos grans èxits que també catapulten una mica després a la resta d'Europa.
Sí, sí. Doncs aquest llibre va guanyar el Premi Joaquim Ruyra el 1985 i el Creixells el 1984 i el Creixells el 85. I la novel·la és la història de la Conxa, una noia del Pallars, tot al llarg del segle XX, que ens l'explica ella en primera persona. És un d'aquests llibres que, sense renunciar a la qualitat literària, són accessibles a un ampli ventall de públic i que, com deia abans, es podria llegir a l'institut, però que per damunt de tot és literatura i que pot ser un bon complement per classes d'història contemporània, sobretot si volem posar el focus allà on no se sol posar gaire el focus, que és en les dones i especialment en les dones a la ruralia. S'ha de dir per això que, tot i que la Paula diu que ella quan aprenia català va llegir Pedra de Tartera, no és un llibre fàcil d'entrar pel tema de la llengua.
Ja portava uns 2 anys vivint a Catalunya quan la meva amiga Raquel em va dir ara és el moment.
Però jo demano una mica de paciència, perquè realment et vas acostumant, amb poques pàgines et vas acostumant a aquesta manera de parlar de la Conxa, que en realitat és una manera de parlar molt senzilla, simplement que és diferent, però és molt senzilla, perquè és una dona amb molt poc món i molt pocs estudis i per tant, doncs, té com una mena de manera molt, molt fixa i molt repetitiva d'explicar les coses, i té una sèrie de frases i de leitmotivs i d'imatges que es van com repetint i que a poc, doncs, això se't va fent molt familiar i un cop hi entres ja no és gens difícil entendre aquesta manera d'explicar-se. És un llibre que té 40 anys i es nota en el bon sentit. Quan em va fer 30 el 2015, la Maria Barbal em va fer una revisió, però no pas per restar-li ni una engruna d'autenticitat ni d'originalitat en el to, sinó per, doncs, això, per fer-hi una posada a punt. Coneixem la Conxa, que és tot just una nena, i la veurem fer-se gran, enamorar-se, casar-se, tenir fills, viure a la República, la Guerra Civil, la crisi agrària, fins que al final deixarà el Pallars i se n'anirà a viure a Barcelona. No us estic fent cap spoiler perquè ja es veu venir tota la línia i en realitat passen un munt de coses. Jo imagino els lectors joves familiaritzant-se a poc amb la Conxa i l'entorn, i penso que, tot i que la distància és abismal en molts sentits, hi ha moltes dones Pedra de Tartera al món encara. I amb novel·les com la de la Barbal ens posem en la pell de les que ens van precedir i alhora fem memòria perquè no torni a passar. Perquè les dones sense accés, doncs, a la cultura, a l'educació, a la sanitat, tornen a ser pedres de tartera. I deixeu-me que per acabar us llegeixi un trosset on la Conxa, tot i les seves limitacions que deia fins ara, i que ho deia amb tots els aspectes del món, evidentment, perquè la Conxa podria ser la meva àvia, hi ha un moment en què fa una petita reflexió sobre el poder de les dones dins de casa, que em sembla magnífica, i amb això tancaré. Quan pensava en les cases que coneixia bé, hi veia la dona com el puntal més gran. Si pensava en casa meva, era mare qui feia o acoblava. Totes les feines. La dona tenia els fills, els criava, segava, tenia cura de la cort, del galliner, dels conills, feia la feina de casa i tantes coses més. L'hort, les conserves, els embotits... Què feia l'home? Passar al davant en les coses de fora quan s'havia de vendre una vaca, quan s'havia de llogar algú per la sega. No era palpable que l'home fes més o fos més, però tothom repetia: què és una casa de pagès sense un home? I jo penso que és una casa sense una dona. Però allò que tothom deia des de sempre pesava molt. O sigui que això, enmig d'aquest deixar-se portar, perquè es diu Pedra de Tartera per aquesta cosa de que ella, doncs tot el que va passant ella ho va entomant i es deixa portar cap allà on ha d'anar a que li diguin els altres, doncs sí que hi ha moments en què té les seves pròpies idees i anàlisis del que passa al seu voltant.
Sí, abans has dit lo de l'edició has parlat dels 30 anys, no ho he dit al començament, pels que s'incorporen per primera vegada al podcast, com pot ser encara hi ha gent que s'incorpori la primera vegada?
No, són molt benvinguts i benvingudes.
Hem d'anar creixent.
No, però per la gent que sàpiguen que tots els llibres dels quals parlem es troben a VilaWeb, a la secció de podcast, que n'hi ha uns quants, i en el podcast hi trobareu tots els llibres, i el que he triat per l'edició de Barbal és aquesta, tot i que no és la darrera, perquè aquesta és del 2015, ara ja fa 40 d'anys,
sí.
Però m'ha semblat que era més bonica que la de butxaca, que n'hi ha ara una de butxaca.
Sí, jo també porto la de tapadura de...
Per això, quan l'he vist, he pensat, fes-m'hi pensar, que a vegades la gent diu, ai, és que aquesta edició no la trobo. Bueno, n'hi ha més.
També vull dir, perquè sé que la Maria Barbal això ho necessita, que la Maria Barbal ha fet molts altres llibres després, que tots són molt interessants, que val la pena conèixer-la com a autora, llegir la trilogia del Pallars i altres llibres, perquè la veritat és que quan el teu primer llibre té aquest èxit i aquest recorregut durant 40 anys, doncs acabes sent l'autora de Pedra de la Tartera, que està molt bé, però que a vegades doncs també és una mica com una pedra a la sabata, segons com.
Però un cop llegit Pedra de la Tartera, suposo... Vaja,
tens ganes de llegir més coses.
Més coses.
Una cosa porta l'altra.
Totalment.
Perquè una pedra rodola...
Prou.
Va, Paula, que ara ens portes... Doncs... portes uns llibres d'aquells que hi ha nens que els agraden molt.
Molt. Nens?
Nens i nenes.
Ja. No només de... I joves i adultes i
tothom. Però és un descobrir un món...
Doncs jo crec que la millor manera de tancar aquesta primera selecció de llibres, d'aquesta primera part, de fer-ho amb un inventari de roques i minerals. Jo que tinc un esperit... molt enciclopedista, tot i que no us imagineu.
No, ho dissimules bé, eh?
Totalment. Aquest llibre recull, endreça i ens presenta minerals i roques, minerals sulfurs i sulfosals, minerals carbonats i no sé què més, minerals òxids i hidròxids, minerals silicats i les roques, que és el nostre tema d'avui. Roques magmàtiques com l'obsidiana. Roques sedimentàries com la calcària o el guix. Roques melamòrfiques com la pissarra o el marbre. I roques extraterrestres com els meteorits. Eh?
Home, hi ha gaires.
Estic llegint poques, però he estat llegint i aprenent moltes coses aquests dies de les roques i els minerals. Emmanuel... Perdó, senyor Manuel, diré fatal el seu cognom. Chocriel és impossible. Sí. Disposa, endreça i explica totes aquestes roques i minerals i la Virgin a la Chidi i la Caroline Pellissier il·lustra tal com tu ho trobaries a la natura. És d'aquests llibres que tu pots anar com si fos una guia de camp.
I té l'estètica de l'enciclopèdia, eh?
L'estètica de l'enciclopèdia total, on tu tens el basalt, tipus de roques, roques magmàtiques. El basalt és una lava refredada per l'aigua o l'aire en sortir dels volcans. Són d'aquells per curiosos i curioses de mena, on tu pots, a més, estar posat per làmines com si fos l'enciclopèdia, i és que són meravellosos. Aquests llibres estan... traduïts per la Marta Pou i Calandrà, que els publica dins d'una col·lecció meravellosa que endreça, disposa i explica i il·lustra animals, fruites i hortalisses, mars, arbres, insectes, ocells, flors i dinosaures. I tanco dient-vos que, oi que us he deixat de pedra?
Uau!
Aquest és l'acudit!
He pensat a veure quan sortirà l'acudit. Molt bé, senyores, d'aquí 15 dies, 6 més.
Sí? 6 més.
Perfecte. I ara, com sempre fem en els darrers programes, i empalmem i continuem perquè som innovadores, però si no cal innovar perquè ens agrada com funciona, doncs ho mantenim, dediquem aquest espai a un clàssic o una clàssica que considerem que val la pena parlar-ne novament. Avui, per inaugurar la tercera temporada, portem un clàssic incontestable. Mestre, editor, escriptor i prescriptor. Algú que, afortunadament, no és només conegut, sinó que 13 anys després de la seva mort encara és llegit, consultat, prestat i seguit. Un clàssic contemporani amb majúscules, un home amb el cor de roure que es va empescar una màquina de lligaboira i que va menjar molt pa negre durant una postguerra molt dura. És per això, senyores i senyors, que obrir la tercera temporada del podcast amb Emili Teixidor és una obertura major.
Sí, senyora.
Són massa pocs minuts per resumir la vida d'algú tan prolífic i interessant com l'Emili, però ho intentarem, i si no, pareu una estona al podcast i després hi torneu i ens tornem a reenganxar. En la seva obra d'escriptor i de pedagog sobresurten dues línies d'excel·lència, pedagogia i literatura. O que és el mateix que dir que és un formador de mestres i un formador de lectors. I tota la seva vida tinc la impressió que gira al voltant d'aquests dos eixos. Va néixer el 32, va tenir una infantesa dura amb una postguerra miserable, va quedar orfe molt jove, als 16 anys, i va començar sent mestre a Roda de Ter. Però, atenció, a 14 anys i ara l'ajudant del mestre.
Uau!
Aquestes generacions van sempre molt d'hora. El 57, per tant continua sent molt jove, s'embranca amb la direcció del Betània Patmos, que és una escola que també té una història que no toca ara, però que també és molt interessant.
Allà va descobrir la força potencial de la lectura i que el secret de l'escola havia de ser, doncs, ensenyar de llegir i de fer lectors. Recordo molta impressió el dia que en una visita a l'escola em va dir, ens va dir, no a mi, a tota la classe, diu, i si no us agrada un llibre, deixeu-lo, n'hi ha molts per llegir.
Ai, no, ai, ja el sento. Sí, sí, sí.
Deixeu-lo. I que em digués això, que no calia que acabar un llibre, que m'obligaven de llegir a l'escola, va ser la millor recomanació que m'han fet mai com a lectora i que segueixo el peu de la lletra. Si no m'agrada, el deixo i no passa res. Aquesta gent que diu, vosaltres deixeu llibres?
Oi tant, oi tant. I no només perquè no m'agradin, eh?
Pot ser
per altres motius. Deixarem aquí ara. Ho deixarem. La misteriosa ara.
Estàs aquí molt. Et farem una entrevista, tio.
Vale.
Al mateix temps va descobrir el buit de la literatura infantil i juvenil, obvi, que patia el país, i com van fer Vallverdú, El Bo, que també han sigut uns clàssics dels quals hem parlat, va començar a escriure. 20 anys després, Teixidor es converteix en editor. I crec que poca gent ho sap, perquè poca broma, va començar per la Porta Gran anant a París, a la prestigiosa Robert Laffont. Torna a Barcelona, treballa un temps a La Salvat, mica en mica es va concentrant en el periodisme i en l'escriptura. Teixidor és un escriptor que vam descobrir abans els nens que els pares. Jo crec que això li mereix ja per si sol un alteret. Sobretot parlo de la generació que ara tenim entre 40 i 60 anys que vam començar amb L'Ocell de Foc. Em di d'aquí Berta i la Màquina de Lligar Boira, amb Les Rates Malaltes, sempre em dic Pere, El Príncep Alí o Frederic, 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 per dir-ne alguns dels que jo recordo amb més passió. I, és clar, amb les generacions més joves vindrà una sèrie de molt èxit que va ser La Formiga Piga. Ell té una frase provocadora que diu que el gruix del lector és aquell que va dels 14 als 99 anys i que sempre llegirà en literatura juvenil. És aquestes coses que té, sí, que li agrada defensar. Podeu trobar les seves idees en el llibre La lectura i la vida, com incitar els nens i els adolescents a la lectura, una guia per a pares i mestres. Fins i tot en Flotats va intentar una iniciativa amb el teatre i fer una mena d'escola i convidar escoles que anessin al Teatre Nacional i tal. Però com tantes coses, perdem molts llençols en les bogades, allò es va acabar. Recordeu que va fer aquell programa de les 1000 paraules, o potser, no sé si alguns ho recorden, que era just abans el TN. Prime Time, Emili Teixidor parlava 10 minuts o 7 minuts d'un llibre. I esclar, esperàvem l'hora. Jo recordo esperar a veure quin era el llibre que ens portaria l'Emili Teixidor. En fi.
Podem recuperar, sisplau, tot això.
Estaria molt bé, podríem recuperar-ho. En adults, en canvi, tret d'aquells que especialment el van conèixer el 79 amb els contes de Sick Transit, Gloria Swanson, que va ser Premi Crítica Serra d'Or l'any 80, el van conèixer segur, segur, en Pa Negre. I, si no amb la pel·lícula, almenys amb la... Ai, perdoneu, si no amb la novel·la, almenys amb la pel·lícula d'Agustí Villalonga, l'inici del qual jo no oblidaré mai, però suposo que molts espectadors no oblidaran. Després van venir obres com El retrat d'un assassí d'ocells, El llibre de les mosques, que va ser Premi Sant Jordi, i, finalment, Pa Negre, que és guanyadora del Creixells, Lletra d'Or, Premi Nacional de Cultura de Literatura i el Premi Maria Àngels Anglada. Vull dir que va ser com una arribada al podi espectacular. Té molts altres premis, eh? Té el Creu Sant Jordi a la Generalitat, li van donar la trajectòria de la setmana al llibre en català, i un premi que li va fer especial il·lusió va ser que va ser nomenat doctor honoris causa a la Universitat de Vic. I la posteritat de Teixidor és una responsabilitat que només és nostra. Llegim-lo i fem-lo llegir. L'editorial La Galera va crear un premi de llibre il·lustrat que porta el seu nom, i que el podeu trobar. I pels meus curiosos, i això no ho recordava, el fons d'Emili Teixidor és tot, es troba a la sala Emili Teixidor del campus Miramarges de la Universitat de Vic. Allà, juntament amb la col·lecció de Segimon Serrallonga, hi ha tots els objectes de la seva vida personal i professional, des d'agendes, manuscrits, guions, i la seva biblioteca personal de més de 4.000 volums. Que està molt bé, però si tens curiositat, te'n vas a la Universitat de Vic i entres a la sala Emili Teixidor. I si heu arribat fins al final, fins aquí almenys, deixeu-me que us llegeixi uns goigs que va dedicar Miquel Martí Pol, que em sembla que són inèdits, a l'Emili. Us llegiré la primera i la darrera. La primera perquè us situeu en l'oïda, però la divertida és la darrera. Puig de la nau de l'escola, sou l'insigne copatró, no ens negueu mai la tabola, Sant Emili Teixidor.
I acaba dient: Puigteniu, veu de baríton i nas de boxejador, Santa Mili, Santa Mili, no ens negueu la protecció. És bonic, eh?
Podem començar cada... Abans de posar-nos amb el podcast, imitant el Santa Mili. Sí.
Santa Mili, Santa Mili, Santa Mili, no ens negueu la protecció. I finalment em sembla que estaria bé acabar amb una frase de la Mili. Estaria molt bé sentir-la. De fet, és una frase que diu i que està gravada al programa Alexandria 2003 que presentava el nostre estimat Màrius Serra, i diu: primer és la vida i després la literatura. I crec que la gent ha de llegir per intensificar la vida. I a 14 anys no poden gairebé ni amb la vida. Ja els vindrà.
Molt bé.
Doncs fins aquí el podcast número 1 de la tercera temporada, que ens ha deixat impertèrrits, petrificats. Ho deixem aquí i fins d'aquí a 15 dies. Moltes gràcies per escoltar-nos.
I per avui ja hem fet prou podcast. Aquest programa es fa gràcies a Toni Alcalde, el control tècnic, Xavi Simó, que ens va fer el logo i totes les cartel·les de cada programa, i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. Recordeu que trobareu tots els llibres dels quals hem parlat avui a la web de VilaWeb, a la secció Podcasts. I mentrestant, llegiu i creixeu. I feu-nos una mica de podcast.